Molt bé, molt bona tarda a tots vostès. És un goig poder tornar a aquesta aula universitària, d'extensió universitària. Abans ho comentàvem, és, em sembla, la vegada 4 que he vingut i hem pogut tractar temes diferents, però en aquesta ocasió se'm va demanar si podíem parlar dels joves. En aquells moments preocupava de manera molt, perquè era el moment, algunes activitats que sorprenien i que preocupaven, com eren les entrompades, els botellots, diguin com ho vulguin, però ens va semblar que tenia interès donar-hi una dimensió més ampla, parlar en general, com és el títol de la conferència, dels vells i els nous desafiaments per als joves d'avui. Alguna altra vegada, potser ja ho vaig dir, venint en aquesta aula, i ho ha dit a moltes conferències de les que ha fet, que és que quan un es troba en aquest privilegi de poder-se dirigir a una audiència, i a més en aquest cas tan extensa, comptat que en aquests moments som gairebé 170 persones, és una quantitat d'assistència extraordinària, això pesa molt en la pròpia responsabilitat. Jo els dedicaré aproximadament una hora parlant i vostès me'n dedicaran 170. I això és una desproporció enorme. Si jo espatllo la meva hora, vol dir que n'espatllo 170 dels que han tingut l'amabilitat d'assistir en aquesta conferència. Per tant, diguem, amb aquesta responsabilitat sobre les espatlles, intentaré que el que els expliqui els pugui resultar d'interès i diguem, que tinguin la sensació, puguin tornar cap a casa tenint la impressió que no els ha fet perdre el temps, que és el que em sabria més greu del món. Mirin, em deixaran que comenci, abans d'entrar en matèria, llegint quatre frases de textos diferents. Després els diré d'on venen. La primera frase diu el següent. Totes parlen dels joves. Diuen, els joves d'avui no sembla que tinguin cap respecte pel passat ni cap esperança pel futur. Una altra de les frases, tot de gent famosa, de gent, diguem, coneguda, és la que diu, ara, als nostres joves els agrada viure bé, són mal educats, menys tenen l'autoritat, són poc respectuosos amb els seus superiors i prefereixen la conversa banal a l'esforç. Els joves són ara els tirans i no els que col·laboren a casa. No saluden quan algú entra a casa, no respecten els pares, conversen entre ells quan estan en companyia dels grans, devoren el menjar, tiranitzen els altres. Encara una altra frase. Diu, sobre la joventut hi pesen un bon nombre d'interrogants turmentadors, de problemes de difícil solució. Els joves arribem als 25 anys. La vida esclata en flors de mil colors en el nostre interior. Voldríem lluitar, fundar una llar, ser feliços, però no hi ha treball. Caldrà que voltem tot el dia pels carrers amb un gran dolor en el nostre pit. No treballem, som una càrrega per la família i ara és inútil que demanem auxili. I l'última. Diu, els joves ja no sabem on caure morts. L'atur ens asfixia. I el treball, aquesta paraula per nosaltres ja comença a ser. Queden encara tants problemes per solucionar, tantes promeses i desil·lusions continuades, que ja no em queda més que dir que passo de política. El meu passotisme no és un passotisme rebel típic en els meus 18 anys. Podríem dir que aquestes quatre frases, amb més o menys intensitat, sembla que volen descriure el jovent que tenim avui dia. Però ara els explicaré qui va escriure aquestes frases. La primera, aquesta que diu els joves d'avui no sembla que tinguin cap respecte pel passat ni cap esperança pel futur, és una frase que va escriure Hipòcrates al segle V abans de Crist. Fa 2.500 anys. La segona, que diu que els nostres joves ara els agrada viure bé, que són mal educats, que menys tenen l'autoritat, no respecten els pares, és una frase atribuïda a Sòcrates, al segle IV abans de Crist, 2.400 anys. Aquesta del que ja es veia que era, diguem, una mica més moderna, aquest sobre la joventut, i pesen un bon nombre d'interrogants turmentadors, problemes de difícil solució, als 25 anys no trobem feina. Aquesta és una frase d'un article d'una revista que es deia Combat, publicat el juliol de 1936. I l'última és més recent. És una frase del 1987. Els he citat aquestes frases perquè vegin que la nostra percepció de la joventut, la nostra percepció preocupada amb els joves, no és una cosa d'ara. Probablement podríem dir que és una cosa de sempre. Sempre totes les societats han estat preocupades pels seus joves, molt preocupades, i els mateixos joves han viscut aquesta preocupació de manera intensa. I de manera molt semblant a com la diem ara, la frase aquesta d'Hipòcrates, que diu que els joves no respecten el passat ni tenen esperança pel futur, podríem haver sentit avui a qualsevol tertúlia de la ràdio i semblaria que estiguéssim parlant d'ara, de la Covid o de la guerra o de la crisi econòmica o del que sigui. De fet, són frases gairebé calcades en tots els casos, frases molt semblants i diguem, tenen això des de 2.500 anys fins als de fa 80 o 40 anys. De fet, només he portat aquestes quatre perquè em faig col·lecció d'aquestes frases, en tinc encara de més antigues. En tinc de fa 3.000 anys i de 3.700 anys i quedarien parats perquè si els les llegís tindrien la impressió que són frases que les podríem haver sentit aquí a la plaça del Mercat. Vull dir que per parlar del que parlarem avui ens trobem amb una primera dificultat que és el fet que som nosaltres els qui parlem dels joves. Els qui no són avui en aquesta sala, permetran que ho digui amb claredat, nosaltres ja no formem part d'aquesta gent dels que avui estem parlant. I per tant és molt fàcil que la nostra manera de veure els joves, com ha passat sempre amb la gent més gran respecte dels més joves, la nostra sigui una mirada, podríem dir-ne, nostàlgica, esbiaixada, sobre nosaltres mateixos. Primer, perquè és cert que, com se sol dir, la memòria sempre és una mala memòria. I quan nosaltres fem memòria de nosaltres mateixos, de la nostra joventut, de quan érem joves, de fet només recordem allò que és més fàcil de recordar, allò que ens ve més de gust, que ens encaixa més amb el nostre present. I hem oblidat l'experiència de la totalitat de la nostra joventut, però no és només que hem oblidat com era el nostre món quan érem joves i les nostres pròpies dificultats i les nostres pròpies incerteses, que després en parlarem, sinó que també, diguem, a l'hora de mirar els joves, a l'hora de mirar, diguem, la gent que ara és jove, també ens passa que tenim una mirada esbiaixada. Vull dir que mirem els joves ara amb els valors, podríem dir, del nostre món. I ells ja viuen en un altre món. Això ho he experimentat, i vostès segur que també, amb els nostres fills. Si els nostres fills s'haguessin de moure en el món en el que ells viuen, amb els nostres valors, amb la nostra manera d'entendre el món, s'estavellarien. S'estavellarien, perquè el nostre món, tal com el vam viure de joves, aquest també és el nostre món, el d'ara, però diem, ara ja no el vivim com a joves, el vivim com a gent gran, però el món que nosaltres vam viure com a joves ja no existeix. I pensar que els joves d'ara podrien viure amb els nostres valors el món d'avui seria condemnar-los a, diem, això és el fracàs, a estavellar-se, a ser infeliços. Segur que em reconeixeran expressions d'aquestes que se solen dir amb molta alegria i jo crec que amb poca precisió, A vegades es diu és que per primera vegada els joves viuran que els seus pares. Segur que això ho han sentit a dir. De fet, això és una frase que també té més anys que Matusalem. Ja fa molts anys que es diu això, no és que es digui ara, es diu de fa temps. El president Pujol ja fa molts anys li vaig sentir dir en una conferència i ell ja ho havia tret d'un dirigent alemany, d'un president d'Alemanya de més anys enrere. Vol dir que ja són unes quantes generacions per dir-ho així, que estem dient que els fills viuran pitjor que els seus pares. Però això només ho podem dir si ho diem pensant com pensem nosaltres. Per dir-ho així, potser nosaltres, potser la nostra generació, viure millor volia dir tenir un cotxe més gran que el dels nostres pares, o tenir una casa més gran. I ara ens trobem uns joves que, de fet, no en volen de cotxe. O uns joves que no volen tenir una casa fixa perquè volen moure's pel món. I per tant, quan el mateix passa, és una altra de les frases típiques, no? Els joves d'ara, estabilitat laboral. Però què la volen? Què volen tenir una feina fixa? Què volen el que a les nostres generacions ens semblava que era l'ideal, que era anar a treballar a la caixa d'estalvis i poder fer els 50 anys treballar al mateix lloc? Si ara un dels meus estudiants li digués escolta'm, et puc oferir una feina i t'hi estarà 50 anys, fugiria corrent. No la voldria per res del món. No només això, sinó que de fet volen tastar coses diferents, volen experimentar, volen viatjar, volen treballar uns mesos i després, si han estalviat una mica, fer dos mesos viatjant pel món, si poden. Fa poc vaig anar amb una conferència d'un expert en temes laborals i deia no només és que s'ha acabat aquella idea de treballar tota la vida a la mateixa empresa i que quan feia 50 anys el Ministeri del Treball et posava una medalla al mèrito laboral, ara de medalla res, si fa 50 anys que ets a la mateixa empresa vol dir que ets un inútil, una medalla al mèrito impossible. Llavors vam passar a tenir diverses al llarg de la vida, anar canviant, això ja és una situació més semblant. Però aquest deia, però això ja és el passat també. El que ara és habitual i el que serà cada vegada més habitual és que la gent tingui diverses feines alhora, que vagi combinant unes hores aquí, una feina com a autònom, una altra de tant en tant fent encàrrecs que li arribi, de manera que si una cosa no va tan bé, l'altra anirà millor i podrà anar-se acomodant a les noves circumstàncies. Aquest serà el model que cada vegada prevaldrà més. Els sindicats no sé com s'ho prendran, això, perquè perdran el control de la situació. La qüestió és que, diríem, si nosaltres volguéssim que els nostres joves, si quan en mirem els nostres joves, els mirem pensant pobres, no poden tenir un cotxe més gros que el nostre, o pobres, no poden tenir una feina per tota la vida, estem fent un judici equivocat. De fet, jo segueixo pensant que els nostres joves, malgrat totes les dificultats, encara viuen millor del que vam viure nosaltres quan érem joves. Més possibilitats de viatjar, més possibilitats de formar-se, més possibilitats de tenir, d'experimentar al llarg de la seva vida, molts més anys de vida. No sé què passarà en el futur, però ara com ara no estem en una situació encara que puguem dir que les noves generacions viuen pitjor que nosaltres, a no ser que els estiguem jutjant amb els nostres patrons, amb els nostres patrons antics. Hi ha una altra raó que fa difícil la reflexió que farem aquesta tarda, i és que, com ha passat, i aquestes frases ho mostren, quan nosaltres veiem un jove passant pel carrer, un jove a casa, el nostre net, veiem en aquella persona, en aquella figura, i veiem acumulades totes les incerteses que té el futur. Pensem, quin món li tocarà viure? Com serà la seva vida? Trobarà feina? Amb qui viurà? Com podrà sobreviure? No només amb qui viurà, sinó a on viurà? Acabarà vivint aquí a Castellà i ens podrem veure els caps de setmana? Que ja no és. Anirà a Sabadell o a Barcelona. Jo quan començava a estudiar a l'universitat, vaig ser el primer de casa que anava a l'universitat, i havia d'anar, primer el primer any vaig anar a Barcelona, que l'autònom encara era a Barcelona, i després vam anar aquí a Bellaterra, i el primer any d'anar a la universitat, quan anava a Barcelona, jo feia econòmiques, pensava, això ho recordo bé, pensava, ostres, estudiant econòmiques pot ser que acabis havent de treballar a Barcelona, cada dia agafar el tren, quina cosa més pesada, perquè esclar, tota la família vivia a Terrassa i no, ningú havia d'agafar el tren per anar a treballar. Jo pensava, serà dur això de treballar i haver d'anar cada dia a Barcelona agafant el tren. Ara això faria riure, o fa riure. Ara el que no sabem és si acabarem treballant aquí al nostre país, o acabarem treballant a Xangai, o acabarem treballant qui sap on. Per tant, quan nosaltres veiem els joves, cada generació, podríem dir, quan ha mirat els seus joves, l'ha vist com a portadora de totes les incerteses del futur. I això és el que explica aquestes maneres, podríem dir, dramàtiques sobre el futur, aquesta càrrega de preocupació sobre el futur. I del que es tracta avui en aquesta conferència és de veure si som capaços de mirar amb una mica més d'objectivitat, amb una mica més de claredat, sense tant dramatisme, sobre quines són les situacions en les que es troben els nostres joves, quina mena de desafiaments s'han de plantejar o hauran d'afrontar en la seva pròpia existència. Ho farem, o ho faré, diguem, intentaré fer-ho amb dues mirades que poden semblar contraposades, però no ho són, sinó són complementàries. Una és per dir que, de fet, els joves viuen alguns dels mateixos problemes que hem viscut tots o que han d'afrontar algunes de les dificultats que tots hem d'afrontar perquè són pròpies, podríem dir, per condició humana, que són, diguem, són pròpies de la nostra vida en societat. De fet, els joves avui dia, sobre això que és perdurable, sobre aquesta dimensió que dura al llarg del temps, que tots els joves de totes les generacions han hagut d'afrontar, es troben que han de plantar cara al risc de les mateixes febleses que té qualsevol persona i també a la lluita per les mateixes virtuts. A vegades, en algunes conferències que he fet en el món de les escoles, que em demanen que els parli dels valors i els valors de la societat actual, dic, mireu, en el fons encara són perfectament vives i valuoses aquelles virtuts que ens ensenyaven quan anàvem a escola, que en deien les virtuts cardinals i que eren unes virtuts que s'havien adaptat en el món confessional catòlic del nostre temps, però que de fet molt anteriors venien ja dels grecs, i que eren aquelles quatre virtuts que vostès recordaran: la prudència, la temprança, la fortalesa i la justícia. Ho dèiem en castellà, això, alguns ara ho recordaran, si diuen, la prudència, la templança, la fortalesa, ho dèiem d'aquesta manera. Aquestes quatre virtuts són quatre elements fonamentals en tota l'existència humana, formen part de les exigències de qualsevol persona pel fet mateix de formar part d'aquesta humanitat, de la condició, com deia abans, de la condició humana. La prudència, que és tan necessària avui dia com fa 2 o 3 anys, la prudència, que és aquesta virtut, que deien que era sobretot la virtut dels polítics, que ens explicaria el perquè ara anem com anem, la prudència, que vol dir la capacitat de preveure les conseqüències de la pròpia acció, i això és un desafiament que el tenim nosaltres mateixos cada dia, però també el tenen els nostres joves, i és un desafiament important el pensar que les nostres accions tenen conseqüències a vegades no volgudes o no previstes, i per tant que hi hem de reflexionar. És una virtut, diguem, de la reflexió, de la necessitat de reflexionar. La temprança, que és aquesta virtut, templança, que dèiem en castellà, la virtut de l'autocontrol, de la mesura, de ser mesurats, de no perdre les proporcions, una altra de les grans virtuts del nostre, diguem, desitjables en el nostre temps i dels grans desafiaments de la condició humana. Els nostres joves, de manera molt, molt principal, a nosaltres, per dir-ho així, gairebé no ens queda més remei que ser prudents, diguem, o que ser que practicar la temprança, tampoc ens sortiria una altra cosa, però pels joves sí que és una virtut que cal que la defensin. La fortalesa, que és aquesta virtut que ara en diuen la resiliència, la capacitat de resistir. Hem viscut uns temps, aquests últims anys, que ens han posat a prova, a tots, a nosaltres també, a la gent gran, però que han posat a prova també els joves. L'altre dia sentia per la televisió un jove que deia que jo, ni en el temps del confinament, no vaig poder resistir-ho i jo vaig seguir sortint de festa. Els botellots aquests que vam veure en ple confinament. I penses, aquesta canalla que diuen que van quedar tan traumatitzats perquè no podien anar els divendres de festa, Déu-nos en guard que fossin ucraïnesos, oi? Perquè el problema no seria anar de festa o no anar de festa, el problema seria molt, molt més gros. O sigui, com es pot dir que no pots resistir tres mesos d'un cert aïllament per prudència a casa? Però aquest és un gran desafiament, insisteixo, pels nostres joves, que sembla que els hem convidat a pensar que són il·limitats i que aquest tipus d'autocontrol se'ls fa molt difícil. Això de la resiliència. Segurament la gent gran hem resistit millor aquests aïllaments, tot i patir-los més directament i amb més risc, que molta gent jove, que no tothom, naturalment, sinó molta gent jove que no poder sortir de festa un divendres era un dalt a baix, o ha sigut un dalt a baix. Se n'està parlant molt a la universitat, es fan tips de parlar dels increments de problemes en la salut mental a causa de la Covid per aquesta mena de tancament. Després en parlarem també d'això. I la justícia, aquesta idea del saber mesurar les coses, que també és una altra de les grans virtuts de tots els temps. Els nostres joves tenen, diguem, s'enfronten a les mateixes pors i a les mateixes ambicions que nosaltres. Això ho podem veure, potser em diran que exagero, però diguem, les grans passions, els grans drames, les grans ambicions, les grans pors, són les que han retratat sempre la literatura universal. Les obres de Shakespeare, diguem, expliquen les grans passions, els grans desafiaments universals. I ara, el que estem veient a la televisió, aquestes sèries que estan fent ara, en el fons, totes semblen que copien els grans drames shakespearians que ja hem llegit a la literatura clàssica, i dic Shakespeare per no citar més autors. Quan una de les sèries últimes que vaig veure que em va agradar, tot i que era molt, molt bèstia, aquella que es diu Succession, és Shakespeare. És que shakespeariana, diguem, són els mateixos temes, les mateixes passions, els mateixos drames. Per què? Perquè és que no sortim de les mateixes dificultats. Els joves d'avui dia tenen viscudes amb els codis del nostre temps les mateixes, diguem, pors i les mateixes ambicions i les mateixes lluites que havíem tingut sempre. Els nostres joves, com sempre, també s'han d'enfrontar allò que en diríem la temptació del presentisme, allò que a vegades en diuen el carpe diem, que en castellà es deu, això és llatí, però que en castellà es podria traduir que me quiten lo bailao, és a dir, viu el dia, no? Oi que ara ho pots aprofitar, doncs ho pots viure ara. Són, diem, això del carpe diem tampoc no és una cosa d'ara, és un principi, diem, o és un consell immemorial, però que aquesta és una de les temptacions en les que ara ens trobem. Aquesta, davant de les incerteses que vivim, el pensar que el que cal és aprofitar el moment present, diguem, i que, escolta'm, després ja en parlarem. Quan nosaltres érem petits ens preguntaven i què vols ser de gran? I ni que fos, que diguéssim, que futbolista o bomber, però alguna idea teníem. I ara et trobes amb molta gent, ja no en dic canalla, sinó fins i tot a la universitat, que els dius i què vols ser quan siguis gran o què vols ser quan acabis, i diuen no ho sé. Diem, no, els costa molt pensar en el futur, els costa molt, diem, també reflexionar sobre el passat, com diu, com ja deia Heràclit, i diem, fa 2.500 anys. És una dificultat també permanent, dificultat de moure's en amb una temporalitat més llarga. En definitiva, diguem, perquè em vull centrar més en els altres, en el que en podríem dir nous, els problemes, els desafiaments actuals de la joventut d'ara, el que podríem dir és que sempre en la condició humana ens ha sigut molt difícil acceptar la dimensió incerta de la nostra vida, saber que les coses tenen límit, que no viurem per sempre, que no ho podem, que diríem que som, que no sabem què ens passarà demà. I això que vivim en una societat molt més segura de les que mai hi haguessin hagut. Tenim assegurances per tot, per si topem amb el cotxe, per si se'ns crema la casa, assegurances per si ens quedem sense feina, assegurances de tota mena. Mai no havíem estat tan protegits, mai l'Estat no ens havia protegit amb la mateixa proporció que ens protegeix ara. Jo recordo una de les primeres investigacions que vam fer, que era sobre rituals de naixement i mort a l'illa de Menorca. Em va sorprendre molt, llavors jo tenia poc més de 20 anys, em va sorprendre molt veure en els llibres de defuncions de les parròquies, era un treball que havíem de consultar, aquests llibres de defunció a les parròquies de Menorca, em va sorprendre molt veure com, primera, la mortalitat infantil era enorme, morien gairebé 4 o 5 de cada 10 canalles que naixien, però, a més, en els fills, fill que havia mort, si es deia Joan, en el següent, i moria, en el següent li tornaven a posar Joan. Cosa que mostrava fins a quin punt vivien enfrontats a aquesta fragilitat, tant que una criatura morís, segur que devia ser trist, però no era un drama. Per això no era un drama perquè era una possibilitat entre ells. I per això se'n tenien molts de fills, per veure si així almenys uns quants arribaven al final. Només durant el segle XX hem passat de viure entre 35 i 40 anys, que l'esperança de vida fos de 35-40 anys, molta gent moria petits, joves, tuberculosis, tifus, tota mena d'infeccions, alguns arribaven a més grans, però la mitjana eren aquests 35-40 anys, els 80 i pico d'anys que vivim ara. Hem doblat el temps de vida durant aquests 100 anys i l'hem doblat gràcies a aquestes millores en les condicions de vida, en la salubritat, en l'alimentació, en les, tots els avantatges que hem anat guanyant durant aquests 100 anys i, de fet, cada vegada, el Covid ens haurà fet trontollar una mica les estadístiques, però cada vegada seguim vivint més anys. No s'ho creuran, però si fan números ho veuran. Jo el dia que ho vaig sentir explicar l'Anna Cabré, la professora Anna Cabré, vaig pensar que s'equivocava, però no s'equivocava. Durant el segle XX, cada hora que passava, l'esperança de vida s'allargava 15 minuts. Podríem dir que l'hora que jo els estaré fent de conferència ens donarà a tots 15 minuts més de vida. Potser ara seran 10 minuts, ara ja no se'ns allarga tant de pressa, ara ja comença a costar una mica allargar-ho més, però 10 minuts sí. Al sortir d'aquesta aula tots tindrem una esperança, diguem, el país, una esperança de vida 10 minuts més que no pas quan havíem entrat. Però, malgrat aquestes condicions de més seguretat, de més protecció, a totes les èpoques, totes les generacions, els ha costat molt acceptar la incertesa de la vida, diguem, de la nostra vida de cada dia. I, per tant, això és el que nosaltres estem enfrontats. I els nostres joves, com a nosaltres mateixos, també s'enfronten a aquestes mateixes dificultats. Però és veritat que s'han d'acomodar els joves a un nou món que nosaltres el veiem i que, per dir-ho així, ja fem esforços per acostar-nos-hi. Alguns ens hi trobem més bé o més a prop, d'altres ja hi renuncien. El meu pare té 94 anys i segons quines coses, això del mòbil entre la vista i tot plegat, diu, escolta'm, a mi ja no enredeu. No vingueu amb els mòbils i amb els whatsapps i amb els no sé què. Això que ja ha posat bona voluntat i fa servir l'ordinador, però diguem, és un món que ja se t'escapa. i a mi mateix a l'universitat, a punt de, diguem, d'acostar-me als 70 anys, que és quan em faran jubilar, també hi ha coses que ja les veig lluny, que penso que ja no és la meva universitat, ja no és el meu món. Els veus ja més lluny, et costa adaptar-te, acostumar-te a les noves maneres de fer. I els joves, diguem, viuen el seu damunt, i viuen un món que té unes altres dificultats, que els planteja uns altres desafiaments, que aquests sí que són nous, i ara, entre molts d'altres, però n'he triat cinc que em semblen especialment significatius, especialment importants. El primer és que jo els formularé tots cinc en termes, podríem dir, de paradoxa. Veuran que les coses tenen cara i creu, que no són o blanques o negres, sinó que són blanques i negres alhora, que són com les monedes que tenen dues cares, una, podríem dir, una de positiva i una de menys positiva o de més complicada, o fins i tot, segons com, negativa. La primera és precisament la que es deriva del fet de viure en una societat amb un nivell de benestar molt més alt que no havíem tingut. Els nostres joves plorin més o menys, diguem, es queixin més o menys, tenen unes possibilitats de viatjar, d'estudiar, de moure's per tot el món, de triar el seu futur com mai no havíem tingut nosaltres. Nosaltres som d'aquella generació, jo vaig pels pèls, diguem, em vaig poder escapar, però som d'aquella generació que gairebé semblava que et tocava seguir l'ofici dels pares. Si tenies una botiga, havies d'ocupar-te de la botiga, si eres fuster, acabaves sent de fuster, si mecànic, mecànic, si el pare treballava al tèxtil, mare treballava en el tèxtil, el més fàcil és que trobessis lloc en el tèxtil, a la mateixa fàbrica. Això és, ja fa un temps que es va acabar, però ara és d'una contundència enorme. Vivim en una societat amb molt més benestar que mai no haguéssim tingut, amb més formació que mai no havíem imaginat, amb molta més autonomia personal. Els joves, diguem, es poden moure i fan la seva vida com nosaltres no ens havíem imaginat que poguéssim fer. Però, és clar, tot això, que sembla fantàstic, això et deixa obert a un món molt més obert, un món, diguem, més imprevisible. Una cosa és que no facis la feina del pare, i com jo vaig haver de triar quina carrera estudiar, podia fer medicina, dret, història, econòmiques, no sé si hi havia res més, eren cinc o sis facultats, o enginyers que, al costat de casa. Quan el meu fill gran va haver de triar estudis universitaris, li van donar un llibret que hi havia 300 carreres diferents. I ara ja devem passar de les 600 o les 700, no he vist els últims llibrets. La quantitat, amb un jove de 17 anys o de 18 anys, li dius, què vols estudiar? I li donem un llibre i ha de triar entre 700 o 800 possibilitats diferents només a les universitats catalanes. I que ho veuen que, diguem, tot el que, per dir-ho així, té de bo el més benestar, el més formació, més autonomia personal, també viu un món més obert i més incert, arriscat, més obert al desconegut. Comencen a estudiar, tinc ara un net que ja és a la universitat, ja fa 2 anys que és a la universitat, i a vegades me'l miro i penso, aquest xicot no sé si treballarà a Catalunya o haurà d'acabar treballant a les quimbambes, on el portaran els seus estudis, on el portarà la seva feina. No ho sabem. Potser que acabi treballant als Estats Units, a la Xina, vés a saber, no ho sap ni ell. I per tant, t'enfrontes a un món d'unes dimensions que mai no les havíem tingut al davant. I això comporta, diríem, unes dificultats, una ansietat afegida a la relativa tranquil·litat i resignació amb què nosaltres triàvem o ens havíem de moure en uns mons, per dir així, més petits, més segurs, més previsibles. La segona dificultat, o el segon desafiament, no ho tracto negativament, perquè té sempre aquestes dues cares. El segon desafiament que els joves d'avui dia han d'enfrontar és el d'això que en diem la globalització, una mica lligat amb el que deia fins ara, aquest viure en el món, no viure a Castellà o a Sabadell o al Vallès o a Catalunya, sinó aquest viure en el món, aquesta obertura que fa que puguin anar a estudiar un any de carrera, jo que sé, a Holanda o a Suècia, diguem, com fan molts estudiants, i aquesta dimensió tan oberta, aquest ser de tot arreu, fa que acabi sent d'enlloc. I per tant es plantegen uns nous problemes molt rellevants vinculats a la necessitat de l'arrelament, del vincle, de la pertinença. D'on ets? Amb qui t'identifiques? Amb quina col·lectivitat? Quin és el teu país, la teva nació? Quina és la teva cultura? Això a vegades, amb una visió també molt de la nostra edat, ens costa d'entendre que no se sentin tan atrapats o tan propers al país o tan propers a una cultura concreta. Però és que el món se'ls desafia diríem, a viure amb un cert desarrelament, per no ser infeliços, per no quedar atrapats, per poder aprofitar les oportunitats que se'ls presenten. D'una identitat que abans era, podríem dir-ne, molt territorial, eres d'allà on havies nascut, o eres fins i tot d'allà on havies anat a viure, hem passat a un tipus d'identitats que moltes vegades venen marcades per qüestions, podríem dir, molt més ideològiques, que a nosaltres ens poden semblar gairebé modes. Són vegetarians, o són vegans, o són coses que diuen que això és transnacional, diguem, això es pot ser vegetarià i vegà a tot el món. Diguem, però el que identifica en la seva identitat no és estrictament el pertany a un territori concret, sinó l'identificar-se això amb una ideologia, amb un estil de vida, amb unes conviccions més o menys filosòfiques, que són les que tenen aquesta dimensió transversal, que les poden compartir amb gent de tot arreu, siguin d'on siguin. Aquest contrast entre la necessitat que tenim de ser alguna cosa, de sentir-nos vinculats a alguna cosa, i el desarrelament a la que ens convida el nostre món modern, és una altra de les dificultats que han d'afrontar els nostres joves. A vegades, quan veig aquests comportaments incívics que veiem a les ciutats, contenidors cremats, pintades a les parets, que dius, però no sabeu respectar a vegades ni tan sols el que és un monument clàssic, una paret de pedra, expressen, jo crec, diguem, que expressen precisament aquest desarrelament, aquesta desafecció pel que és proper, fins i tot un cert odi perquè no se senten vinculats a la ciutat, al poble, a la societat a la que viuen, perquè estan, diguem, perquè hi viuen d'esquena, potser perquè se senten, jo no diré diguem, que sigui just, però que se senten maltractats o se senten poc integrats en aquesta societat, i ho expressen aquest desarrelament amb aquestes expressions destructives cap allò que tenen a prop. Per sort, això no és el general, això són situacions més particulars, però el problema general és el mateix, és el de l'arrelament, com assegurar o com arrelar amb una societat que només et convida precisament al desvincular-te, al viure una mica a l'intempèrie, o que viure en els núvols. El tercer desafiament que tenen els nostres joves i que nosaltres l'estem vivint també de manera més moderada és el que ha representat l'arribada de fa molt poc, de només fa 10 o 15 anys, d'això que en diem les xarxes socials. De cop i volta, les nostres maneres de relacionar-nos, i les seves sobretot, han canviat completament. Canvia coses molt fonamentals. Jo a vegades ho explico als meus estudiants. Quan jo era jove, si volia, quan era nen i quan era jove, si volia quedar amb els amics, havíem de quedar el divendres abans de plegar. Ens trobarem el diumenge a les 6 de la tarda. havies de fer d'aquesta manera perquè no et tornaves a veure fins al diumenge a les 6 de la tarda si és que havies quedat. A casa va costar molt que arribés al telèfon, al meu pare no li feia cap gràcia i no hi havia molts companys que tinguessin telèfon. Per tant, havies de quedar. Havies de quedar. Ara no cal quedar. Ara et fas un WhatsApp i dius d'aquí 10 minuts a la plaça Vella o d'aquí 10 minuts a la plaça del Mercat. Per tant, la mateixa concepció del temps canvia. Canvien les formes de relació, però canvien més coses. Canvia la noció d'espai i canvia la noció de temps. Les xarxes representen una transformació que demà ha entrat amb tanta facilitat que jo crec que encara no som prou conscients de com han modificat el nostre món. Com els joves es relacionen entre ells a través de les xarxes. Com tenen informació, com els arriba la informació a través de les xarxes. Amb una paradoxa que, si bé ens sembla que les xarxes ens obren el món, l'efecte que estan produint és exactament el contrari, ens estan tancant. Perquè ara, posarem un exemple perquè vegin que parlo de coses concretes, que no és que m'estigui enfilant. Abans agafaves el diari i en el diari trobaves, per dir així, opinions que t'agradaven, per sort en alguns els agraden les meves, però segur que l'endemà o el dia abans en llegeixen una altra que no ens agrada gens, que li tenim tírria gairebé. I per tant, en el mateix diari hi havia tota mena de notícies, de tota mena de temes, opinadors que ens agraven més o menys, més de dretes, més d'esquerres, tenies una visió relativament panoràmica. No dic que ho veiéssim tot, veiem el que ens mostrava el diari, o veiem el que ens mostra el diari, però és un ventall bastant ample del món. Avui dia les xarxes, els nostres joves no llegeixen diaris, els meus estudiants ni els que fan sociologia de la comunicació no saben el que és un diari, no ho han tocat mai això. I quina informació reben? Només la que els agrada. Perquè només busquen, a través de les xarxes, només estan en contacte amb allò que els agrada. De manera que el seu món, és a dir, les xarxes que sembla que ens havien d'eixamplar la nostra mirada, a la pràctica, des del punt de vista informatiu, ens l'ha tancat. L'està tancant d'una manera extraordinària. Els estudis que ja es fan sobre això dels tuits que ens anem enviant, els tuits ens els enviem per anar-nos donant la raó. De manera que la gent es pensa que el món és com el seu Twitter, amb els missatges que rep. És que els missatges que rep són només els que li donen la raó, perquè són els seus seguidors, la gent a les que ell segueix, que són els que pensen com ell, i per tant hi ha tot un món a part que ni tan sols sabem que existeix i que fins i tot pensem que no hi és. No només no el coneixem, sinó que ens pensem que ni tan sols hi és. Per tant, és un desafiament que no sabem exactament on portarà els nostres joves, amb una mirada amb molta més intensitat de relació. Mai no ens havíem relacionat tant els uns amb els altres, però paradoxalment, amb un tancament enorme en els punts de vista, en els interessos, en les informacions que rebem. És un món, per així que l'home s'ha obert i s'ha tancat. També ho han vist, i participen d'aquest increment de les relacions. Jo tinc un grup de la família de la dona i un grup de la família, diguem, dels meus pares. Em sembla que som 80 i els altres devem ser 35 o 40. Doncs, com que ens felicitem per tots els sants i els aniversaris, mai a la vida havia felicitat tanta gent constantment. Cada dia he de felicitar algú. Algun dia dius, avui ningú fa el sant ni l'aniversari, però en general, gairebé cada dia, i llavors tens 80 felicitacions per molts anys, Aniol, per molts anys, no sé què, i els altres, o bé durant el tancament, durant el confinament, no sé què van fer vostès, però amb la meva família, tinc 3 fills, 6 nets, cada dia ens trobàvem una hora. Connectàvem amb la pantalla i fèiem jocs, ens explicàvem la vida. Mai durant el confinament, mai a la meva vida havia tingut tant contacte amb els meus nets i els meus fills que quan estàvem tancats. Fantàstic, per dir sort, ens va, en bona part, això ens va salvar la vida, diguem, que ens va permetre no tenir aquella sensació d'ofec. Però per tant és veritat que han tingut aquesta virtut d'intensificar les relacions interpersonals, i si això es va fer amb nosaltres, no, imagineu-vos amb els joves, no? Però alhora, com els dic, és un tipus d'intensificació de les relacions entre nosaltres mateixos, de manera cada vegada més tancada, amb informació cada vegada més esbiaixada. I aquest és un desafiament important, i jo crec de conseqüències podrien ser, diguem, greus, que veurem com se superen. Probablement això pot portar a societats, per dir així, molt més polaritzades, diguem, els que pensen d'una manera i els que pensen de l'altra, i amb poques interrelacions, amb poques interconnexions dels uns amb els altres. I això pot ser perillós, pot ser greu. En quart lloc, podria allargar, acabaré de seguida, no pateixin, en quart lloc, ens trobem amb una situació també paradoxal, que és que, tot i que ens sentim tots més savis que mai, fins i tot pensem que hem superat els mons de les creences tradicionals, on pensàvem que més o menys tothom creia les mateixes coses, que tothom anava a missa, però que tothom se sentia més o menys vinculat a una determinada cultura religiosa que era compartida majoritàriament, això ens ha fet pensar que potser érem més vius, més escèptics. I la veritat és que vivim en una societat més crèdula, i els nostres joves són els que ho viuen de manera més directa. La gent més gran segurament ens hem tornat, també per l'experiència i pel temps, una mica més escèptics. No ens enreden tan fàcilment, per dir-ho així, ni uns ni altres. Però a la gent jove és molt fàcil enredar-la, és molt fàcil que es cregui, diguem, l'última filosofia que s'ha posat de moda. No, m'agradaria poder-me allargar una mica més en aquesta qüestió, però ja, diguem, no és una qüestió absolutament nova. De fet, Chesterton, a començaments del segle XX, el 1904, ja escrivia una cosa que apuntava cap a aquesta direcció. Deia, la veritat és que el que realment ha desaparegut del món no és l'antiga credulitat, allò de que érem una colla d'ingenus que ens ho creiem tot. Diu, de fet, el que és antic, el que ha desaparegut és l'escepticisme. Diu, el profund, el sa, el vital, real escepticisme de les persones sensates, dels poblets, de pagès, que resistien de manera justa i natural a les coses que no encaixaven i que no els eren familiars. Diu, això mai no ha estat tan mort com ho és, deia ell, entre els oficinistes que viatgen en metro, que en aquells moments devia ser el sumum de la modernitat. Ara podríem dir el mateix, amb una particularitat, a més, que, i em sap greu dir-ho a mi perquè sóc professor d'universitat, però no hi ha cap evidència, sinó tot el contrari, que el fet de tenir més coneixements o d'haver estudiat més ens faci més, diguem, més escèptics, més vius, sinó tot el contrari. En un dels autors, un dels sociòlegs que més m'interessen, que es diu Berger, Peter Berger, ho diu en un dels llibres, en un dels seus llibres més coneguts, i diu, a diferència del que es pensa, l'educació sembla que té un efecte molt escàs, si és que en té cap, sobre la disposició moderna a la creença. Diu així mateix, diu, no hi ha cap imbecilitat que no hagi sigut abraçada amb entusiasme per algun segment dels intel·lectuals moderns. Fins i tot determinades supersticions de caràcter absurd i odiós. En realitat, diu ell amb un punt d'ironia, existeix un cert fonament a pensar que la preponderància a creure en disbarats immensos augmenta en lloc de disminuir amb l'educació superior. Entenc que fa una mica d'ironia sobre aquesta qüestió. Tampoc diria que els universitaris siguin més crèduls que la resta de joves. Però aquest és un problema, des del meu punt de vista, important. Una joventut especialment crèdula, poc escèptica, al contrari. contrari del que moltes vegades podríem pensar. És veritat que és una, diguem, que és una disposició que ja trobem en certa manera a la Bíblia quan ens diu que com més saviesa més neguit i que més coneixement més sofrença, i per tant és veritat que a vegades escapem d'aquesta mirada crítica i escèptica i plena de dubtes sobre la realitat i ens fixem en creences que ens estalvin patiments o que ens estalvin aquest dolor, aquest neguit que diu l'Eclesiastes que provoca la saviesa. I arribo al darrer punt, si no m'he perdut per aquí amb els papers que tinc, que és i que em serveix gairebé per concloure, no gairebé no, per concloure aquesta conferència, i és el desafiament pels nostres joves, el gran desafiament del fet que amb més llibertat aparent creixen els autoritarismes, creix una societat cada vegada més autoritària, més marcada per la correcció política, per aquesta censura del que es pot dir i el que no es pot dir. Ara, avui corria per la xarxa gent que critica que algú pugui dir la meva dona, perquè això és com una possessió. I algú deia, bueno, però també es deu poder dir els meus germans i els meus fills, els meus estudiants, i això no indica cap possessió, no, no és que vulgui dir que és meva i que la mataré perquè era meva, diguem, sinó que simplement que és la meva companya, diguem, que no és la d'un altre, i com diem, aquest és el meu fill, no? Però aquesta mena de censura en el llenguatge que ens fa tan difícil o que complica tant les formes de relació o els adoctrinaments tan fàcils, perquè també els mitjans, aquests, les xarxes i els mitjans de comunicació ho faciliten d'una manera enorme, aquesta idea gairebé és per fer una altra conferència, això, però ja no hi ha temps, que és aquesta obsessió per ser feliços. Això que alguns autors, alguns sociòlegs han analitzat molt a fons i que en diuen la happycràcia, la felicicràcia, el poder que té un món on sembla que tots haguem de ser feliços per força. He vist escoles que estan anunciades, aquí fem els nens feliços. Jo penso, doncs, vols dir que una escola, la seva missió és fer nens feliços? No seria millor que els fes una mica infeliços però més espavilats? Que la infància i el sentit crític ja ho sabem que ens fa ser més infeliços, però ens fa ser, diguem, més resistents davant de qualsevol manipulació que ens ve de fora. Aquesta obsessió per ser feliços, això que tant prediquen a la publicitat, és un altre dels grans drames en els que es troben els nostres joves. Per il·lustrar-ho, m'ha semblat que podia tenir recórrer a dos autors que estimo molt i que amb això us acabaré. És un llibre del Neil Postman, però que compara aquells dos llibres, diguem, que imaginaven el futur. Orwell, en el 1984, que feia una imatge de com podria ser la societat futura, ja ens ha passat de llarg aquest 84, i l'altre, el d'Aldous Huxley, en el món feliç, que era una altra manera de plantejar com seria el futur. Huxley tenia raó. Què deia Orwell i què deien Huxley? Diu, Orwell temia que es prohibirien els llibres perillosos. Huxley temia que no hi hauria cap raó per prohibir cap llibre perquè no hi hauria ningú que en llegís cap. Orwell temia que els qui ens privarien de la informació. Huxley temia els qui ens donarien tanta informació que ens reduirien a la passivitat i l'egoisme. Orwell temia que la veritat se'ns amagaria. Huxley temia que la veritat s'ofegaria en un mar d'irrellevància. Orwell temia que esdevindríem una cultura captiva, presonera. Huxley temia que esdevindríem una cultura trivial, preocupada per un equivalent de les sensacions, de la felicitat. Un món feliç, Huxley, el que em sembla que va encertar, deia que el món estaria controlat no pel dolor, sinó pel plaer. Orwell temia que ens destruís allò que odiem. Huxley temia que ens destruís allò que estimem. I aquest és el veritable desafiament en què es troben els nostres joves. Un desafiament que també el podem qualificar tal com el definia Eric Fromm a la por a la llibertat. Por a la llibertat que tenen els nostres propis joves. Una por a la llibertat que s'expressa en aquesta renúncia al pensar per ells mateixos, a la pròpia individualitat. Diu, el dret a expressar els nostres pensaments només té un sentit si som capaços de tenir pensaments propis. Aquesta és la qüestió. Diu més, pensaments propis que ens permetin establir la nostra pròpia individualitat. I el, no em vull allargar més, però diem, insistia en aquesta qüestió. Deia, aquest aïllament, el que porta la por a la llibertat, és insuportable i el dilema que es planteja és o evadir-se del pes de la llibertat buscant noves dependències i submissions, allò que dèiem abans, o seguir endavant cap a la plena realització d'una llibertat positiva basada en la unicitat i en la individualitat de les persones, en la capacitat de saber resistir aquestes pressions. Els hem mirat de descriure amb aquests 5 desafiaments als quals es troben els nostres joves i que marquen el seu present i que marquen les seves noves dificultats. Aquestes sí que són noves, no són les de sempre, sinó són les que avui dia es troben. I és davant d'això que els hauríem, si poguéssim, ajudar a combatre, a ser valents, a no tenir por a la llibertat, a defensar la seva pròpia individualitat, a ser persones crítiques amb una consciència crítica desvetllada davant de tota mena de manipulacions i de pressions que rebran cada vegada de manera més eficaç perquè el món ho està fent més fàcil. Moltes gràcies. Si ara volen, en parlem una mica.
Vol dir que tot això que ha dit últimament de fer créixer la individualitat, de crear un sentit crític, tot això les xarxes no donaran, la universitat no donaran, això s'ha de fer a casa, no ho creu?
És una bona reflexió. Això s'ha de fer a casa. Això és, sí, és a dir, principalment això es comença a viure a casa, es comença a formar l'entorn familiar, però també cada vegada més els entorns familiars també són més inestables i són més confusos. Els nostres fills, no dic els nostres nets, els nostres fills ja estan bastant atrapats en aquesta obsessió per la felicitat, en aquesta obsessió per viure el dia. I per tant, i això és un element que jo no vull semblar pessimista, però sí que vull tocar de peus a terra. Mirin, els explicaré una cosa que potser els sorprendrà. Jo vaig estar en una universitat a Londres durant una temporada, era el 2006, la primavera del 2006, i vaig llogar una habitació en una casa privada, perquè allà tot era molt car i era la manera més econòmica de passar aquells mesos a Londres. I vaig trobar una casa modesta, en un barri molt modest, però que era a prop de la universitat. I primer vaig anar a veure la casa, em va semblar que era neta i endreçada, d'una casa petita, una habitació menuda, però vaig dir, d'acord, vindré cap aquí l'endemà, agafo la meva maleta, havia estat tota una nit en un hotel, agafo la maleta, arribo a casa aquesta, pujo a dalt a l'habitació i que havia un llit, un petit moble, un petit armari i una taula menuda per hi treballar o escriure alguna cosa. I a l'hora de seure vaig veure que no hi havia cap seient. I vaig baixar a parlar amb la senyora de la casa i dic, escolti'm, no tindria pas una cadira. I em va mirar amb una cara estranya i vaig pensar, caramba, sí que el teu anglès deu ser molt desastre si ja no saps ni demanar una cadira. Però La cara estranya la vaig fer de seguida jo, perquè em va dir, diu, què prefereix, un tamboret o una cadira? Però si m'és igual, qualsevol de les dues coses, vaig pensar, encara hi cabrem més tots plegats. I em diu, perquè dissabte li aniré a comprar. Ara ets tu que no entens l'anglès, perquè com et diu que ha d'anar a comprar una cadira, l'endemà ho vaig entendre. Quan vaig baixar a baix, diguem, a la cuina i al menjador, diguem, a la sala d'estar, saben que en aquella casa no hi havia cap cadira, ni una cadira, ni un tamboret. De fet, no hi havia cap taula de menjador, perquè aquesta gent esmorzaven a peu dret a la cuina al matí, s'anaven a treballar, dinaven fora de casa i quan arribaven a mitja tarda, quan era l'hora de sopar, que diem nosaltres, es preparaven alguna cosa mig feta a la cuina i s'asseien davant del sofà, davant de la tele, i s'ho menjaven davant de la tele. De fet, no els feia cap falta, ni cap cadira, ni cap taula. De fet, el dissabte hi vaig anar jo a comprar un tamboret per poder seure a la taula aquella. Era l'únic tamboret que el vaig deixar allà quan vaig marxar. No vindria cap a Catalunya amb un tamboret a sota el braç. Al cap de 15 dies vaig dir per la televisió que el Tony Blair, que era el que llavors era el ministre, explicava que feien un programa per afavorir una millor alimentació dels nens a les escoles, aquestes coses que es fan, i donava la xifra que el 65% de les llars a Anglaterra ja no tenen taula de menjador. Em dirà, se n'ha anat molt lluny vostè amb això de la taula de menjador. No, perquè és que els pares poden educar els seus fills en aquests sentiments, en aquests valors, en aquesta individualitat, en aquest sentit crític, a taula. Quan és que compartim converses? Quan és que tenim ocasió de poder intercanviar i d'explicar-nos i de barallar-nos i de discutir-nos a taula? No serà mirant la televisió. Per tant, diem, si a les llars no només ja no tenim idees clares, per dir-ho així, sinó que ja no tenim ni els espais ni els temps per poder compartir, les famílies perden una mica de pes, o jo crec que han anat perdent pes en aquesta capacitat d'educar en aquest sentit crític, que abans jo crec que els educàvem, l'educàvem a més a través de formes, si volen, aparentment molt senzilles, però que eren fonamentals, que és aprendre a demanar les coses, sisplau, a dir gràcies quan te les han donat, a no ser el primer a menjar, a no aixecar-te de taula fins que no ha acabat tothom. Hi havia tota una colla de criteris que sense haver de fer sermonets t'educaven en un sentit, diguem, en l'autodisciplina, per dir-ho fàcil, en unes actituds fonamentals. Si ara no hi ha espais, la família perd pes. Ho hauria de fer també l'escola, també ho hauria de fer l'escola, no adoctrinant, però sí transmetent també aquesta capacitat, aquest sentit crític, que moltes vegades tampoc no l'acabem de trobar i veiem més propaganda que sentit crític. I haurien o podrien també servir per això. Ben fetes servir, podrien servir per això. Jo recordo que fa anys, ara ja ningú cap escola no m'ho demana, però fa 25 o 30 anys les escoles deien vingui'ns a fer una conferència perquè això de la televisió ens està espatllant la vida de cada dia. Ara ja la televisió ja és el de menys, diem, ja ningú precís. Gairebé ja diem, bueno, almenys la televisió ens feia que tots ens la miréssim junts. Però què ens va passar amb la televisió? Que vam tenir aparells de televisió però no veure la televisió de manera, podríem dir-ne, educada. La vèiem de manera deseducada. Ara ens passa el mateix amb els mòbils i amb les xarxes. Les hem après a fer servir però ningú ha com ho podem fer servir de manera educada, d'utilitzant-les bé. Jo penso que aquest és un dels objectius dels propers anys, que alguns hi hauria d'ajudar. Hauríem de saber com s'ha de fer servir un mòbil de manera educada, com hem de fer servir les xarxes de manera educada, de manera crítica, de manera que no ens tanquin en un món reduït. Jo crec que això és possible, però, i tinc esperança de que n'aprendrem Però és veritat que ara com ara, diguem, el lloc, com vostè deia, probablement el lloc principal de l'educació en aquest sentit crític, el que encara té més força, segueix sent el marc familiar. Però hauríem d'aconseguir que això s'estengués, que fos un objectiu del conjunt de la societat. Més coses.
No creu que, malauradament, el que és la part familiar avui dia, i ara parlo més pels nets, ja soc bastant gran pels nets, es passen moltes hores quan són adolescents, a part del que hagin d'estudiar, és amb jocs, amb l'ordinador o amb el mòbil, i uns amb jocs i altres, que cada vegada sembla un tema més greu, amb els influencers, que avui dia arriben a molts adolescents i que aquests, evidentment, no transmeten res de tot això que estem dient aquí. Aleshores, queda una mica de temps, de vegades, per compartir amb la família i de vegades veuen alguna sèrie amb la família que potser no són els més adients. Perdó que he criaturitzat, però...
No, està bé. Té raó, diguem, és així. Els joves passen moltes hores, i els joves i els adolescents i els encara més petits, diguem, passen moltes hores atrapats amb el mòbil o amb les pantalles, amb videojocs, a vegades que fan una mica d'angúnia, i poca cosa més. Jo miro de... sense discutir-li la preocupació, perquè jo també la tinc, però a vegades penso que potser ens caldria relativitzar una mica la gravetat d'aquestes qüestions. Influencers duren 4 dies. Estem davant d'un tipus de personatges que no dius és que d'aquí 10 anys encara hi haurà aquell influencer que farà. Això haurà estat una flor d'estiu. Jo recordo quan jo tenia els meus nanos, feien el Bola de Drac i tothom estava esgarrifat amb el Bola de Drac. I a les escoles, que llavors surten al pati i fan uns gestos, no?, que a més els grans no els acabàvem d'entendre. I un dia vaig voler veure Bola de Drac amb el meu fill petit, que era el que encara ho va enganxar, i no vaig entendre. I deia, però bueno, però qui és el bo i qui és el dolent? És que no entenc què passa aquí. Deia, pare, calla, que no entén res, no? Esclar, no ho entenia. Ell sí que hi disfrutava, però no sé tampoc si ho entenia, no? Però jo segur que no ho entenia. En aquells moments hauríem fet un comentari com el seu. Com pot ser que la canalla, diem, què passarà amb aquesta canalla que veu en Bola de Drac? Doncs què passa? Que al cap de 2 anys ja no fan Bola de Drac. I que si ara anem pel carrer, no crec que sabéssim distingir els que el van veure dels que el van veure. És a dir, quina capacitat, quina durada va tenir aquella influència d'una sèrie de televisió, i ja no dic després, més endavant, el Xinxan. Llavors, això és ja el del culet, esgarrifava tothom, i la relació amb aquella mare que bevia i tot plegat, no? I també tothom esgarrifat. Escolti'm, no ho sé, i nosaltres a casa, perquè no deixaven que entressin, però jo els de la meva generació que llegien el Capitán Trueno i les Hazañas Bélicas, que resulta que els que estaven atrapats amb les Hazañas Bélicas han sigut gent més violenta o més agressiva que els que no, oi que no? Doncs, per dir-ho així, segurament hi ha coses que ens espanten més per la novetat que per la gravetat o la durabilitat. Tot i que a mi no m'agraden gens els influencers, confesso que també tinc aquesta sensibilitat que té vostè, però a vegades penso... potser no acabarà sent pitjor que el que ens passava a nosaltres quan la nostra generació quedàvem atrapats amb aquestes qüestions. No? Potser la de l'aïllament que provoca el mòbil, diguem, en les relacions personals, això sí que em sembla una mica més greu i té a veure amb el que dèiem abans, amb aquest aprenentatge de l'ús del mòbil. Si nosaltres anem amb la nostra parella a sopar al restaurant, i en lloc de parlar entre nosaltres, el que fem és que cadascú, com veus a qualsevol restaurant, cadascú està mirant el seu mòbil i tant, encara ets aquí, Llavors, i seguim mirant el mòbil, home, estem espatllant alguna cosa important. Aquesta ruptura, aquesta invasió de l'espai d'interrelació personal, a mi sí que em sembla greu. Però, esclar, hauríem d'arribar a un moment que, de la mateixa manera, almenys que la majoria, ens faria angúnia llançar un paper a terra, que dius, si em veuen, potser és perquè vols que tot estigui net, però que també és una mica perquè no em vegin, també estaria bé que ens fes vergonya que ens veiessin fent servir el mòbil quan estem sopant amb la parella. O veure una colla d'amics que tots van amb el mòbil i van a la colla, però cadascú, no sé si es parlen enviant-se whatsapps, però en tot cas, diríem, estan més al mòbil que no pas dels qui tenen al costat. Algun dia es deuen equivocar de colla i tot, no sé com va això. Però, diríem, l'aïllament que provoca aquest tipus d'addicció, home, sí que hauríem d'educar els nostres fills, els nostres alumnes, no per rebutjar l'instrument, que és molt útil i que no ens el traurem de sobre. Quan em deien aquestes conferències, és que això de la televisió, recordo una conferència a Gironella, una directora de l'escola que va dir, i sobretot digui als pares, renyi'ls perquè deixen veure la televisió. Però jo deia, escolti'm, vostè creu que algú després de la meva conferència llançarà el televisor? Oi que no? Doncs el que hem d'aprendre és a viure amb el televisor, saber-lo utilitzar correctament. Hem d'aprendre a saber utilitzar el mòbil, a saber que en determinades situacions socials el mòbil s'ha d'endreçar. Però aquesta és la qüestió, és a dir, saber-lo utilitzar de manera adequada, aprendre uns codis, podríem dir, de comportament moral en relació a l'ús del mòbil. Hi ha gent que ho ha provat, que s'han fet codis en altres països, alguns sistemes escolars com Escòcia incorporen el mòbil en l'activitat escolar precisament per ensenyar a fer-lo servir, diguem, per entrenar a un bon ús del mòbil, que no sigui allò fer-lo servir només per riure's del professor, sinó incorporar-lo en el mateix ensenyament. És una cosa que segurament hauríem de fer jo. A mi m'agradaria fer-ho, tinc tota una carpeta plena de papers, per si un dia tinc temps, potser quan em jubili, per escriure una mena de codi de comportament moral amb els mòbils. Però si no ho faig jo, ho pot fer qualsevol altre, segurament millor que no pas jo. Però això és una cosa que hauríem d'aprendre, domesticar, allò que diu el Petit Príncep, de domesticar, que és fer de casa, que és tenir-ne el control, domesticar el mòbil. Hauríem, gairebé el llibre es podria titular així, domesticar el mòbil. Alguna qüestió més? Ja em sembla. M'allargo molt, ja miraré de ser més breu, però és que fan preguntes molt interessants.
No, jo volia parlar-se una mica sobre la felicitat. Jo entenc que la felicitat és una cosa universal i és, no té llum, és el mateix màxim, és a dir, no pot ser, és com una constant de la vida. Crec que un nen amb una pilota de drap de fa 50 anys era tan feliç com ara un nen amb una tablet i un mando de distància i no sé quantes coses, i els Reis, doncs, amb un cavall de cartó, doncs és tan feliç com ara amb 50 joguets i 50 coses d'aquestes. El que sí pot ser és que un nen d'avui dia tingui menys moments dolents, i en canvi que ell podria passar la millor algun dia que no podia menjar prou o alguna cosa d'aquestes, però en tot cas no són el mateix. La capacitat de ser feliç penso que és una constant universal pràcticament.
Sí. Està ben vist, em sembla ben vist, el desig de felicitat, però així segur que és universal. Segur, diguem, que el que cal és diguem, saber de quina felicitat es parla, o de quina mena, on la busques aquesta felicitat. I és la resistència als moments de frustració. Si nosaltres no formem els nostres nens i els nostres joves per ser resistents a la frustració, perquè els protegim, perquè ens sembla que així els fem més feliços i que no pateixin tant, el fer-los, el sobreprotegir-los, els fem més dèbils davant de la frustració. Llavors qualsevol cosa els enfonsa. Això molts pedagogs ho diuen, no? Molts mestres. El que ens ha passat aquests últims decennis, perquè això ja no és d'ara, és aquesta actitud sobreprotectora, de vigilar que no prenguin mal. I quan una persona el protegeixes massa, el dia que surt de fora, doncs té disgustos més grans. Jo em trobo, tampoc puc dir que sigui general, però bastant cada vegada més amb joves universitaris que tenen un suspens a les notes i que se't posen a plorar. Dius, tens 18 o 20 anys i has suspès. Si encara hagués sigut que hagués estudiat molt, generalment suspenen els que no han estudiat, vull dir que no sé de què ploren, però que es desmunten per un suspens. Dius, escolta'm una cosa, esclar, ja ho veu, això és que ara sort que al final ho han aturat, i en dir no assolit, perquè ara suspens ja no és un no assolit, i s'havia de dir en procés d'assoliment, no fos cas. Hi ha escoles que prohibeixen corregir els treballs dels alumnes amb tinta vermella i s'ha de fer amb tinta verda perquè no traumatitzem la canalla. Hi ha pares que protegeixen els fills i, per tant, que no deixen que, jo que sé, que s'espavilin o que s'enfrontin a les dificultats que tenen a l'escola o amb el mestre, sempre contra el mestre protegint la criatura. Aquest tipus d'actitud de sobreprotecció, aparentment per fer-los més feliços, a la llarga pot produir més infelicitat. I la felicitat no és només, per dir-ho així, viure confortablement. La felicitat també és saber resistir les dificultats, les frustracions, ser més resilients. No és estrany que en algunes estadístiques, a vegades que es fan de països més o menys feliços, ens trobem, com vostè deia, en països molt pobres, que la gent ara molt més feliç que no pas països més benestants, que aquest benestar els comporta, diguem, més frustració o més insatisfacció. Això ens passa a tots una mica. A vegades, faig una conferència que faig sobre un altre tema, jo explico una cosa. Fa anys, els hospitals posaven molt poques pròtesis de maluc. Per no dir que gairebé no en posaven cap fa 15 anys. I saben quin era l'avantatge? Que no hi havia cues per posar-se pròtesi de maluc. Ara, cada any en posen, potser aquí a Catalunya se'n deuen posar al voltant de 10 o 12.000 de pròtesis de maluc. Som més feliços ara que posen pròtesis de maluc quan ens fan falta? No, ara som més infeliços perquè ara ens pensem que ens hem d'esperar 6 mesos o un any perquè ens posin la pròtesi de maluc. És a dir que la conseqüència a vegades del benestar no porta necessàriament més satisfacció, sinó experimentem més insatisfacció, més mala. Clar, al meu pare li van posar pròtesi de maluc, em sembla que amb 88 anys, fantàstica, perquè va caminar com un jovenet, com un gínjol, fantàstic, va anar molt bé, i ens n'hem d'alegrar. Ara, si resulta que perquè tots ens vam posar una pròtesi de maluc, perquè la necessitem, ens fan esperar 6 mesos, això ens fa estar de mal humor i anar contra el govern i contra els metges, dius, noi, no sé, no hi hem guanyat gran cosa. És un exemple que ens afecta més directament a nosaltres, però a vegades el millorar el benestar no necessàriament comporta més satisfacció, sinó a vegades més insatisfacció.
Molt bé, intentarem ser força resilients.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom.